Tot costa.
Com era previsible, Laporta ha defensat com a impecable la seva gestió del cas Olmo i en general del seu mandat. En la seva tesi del contra tot i contra tots m'ha cridat especialment l'atenció que ha estat molt més beligerant amb opositors i crítics que no pas amb els organismes que li impedien la inscripció. Posats a repartir botifarres i patates, a mi sincerament m'ha faltat allò que dicen que són del Barça i no lo són.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Són les 7 d'aquest dimarts 14 de gener de 2025, el dia que esperàvem, el dia de la compareixença de Joan Laporta per explicar amb alguns ets i uts el cas Olmo. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
I ha estat a prop, de la frase que comentaves, perquè ha dit la segona part de la frase.
Que si no els escoltaria nadie.
Exacte, si no, no els escoltaria ningú. Sí que ho ha dit, li ha faltat per fer un recordatori.
Molt millor aquella ocasió, el loro i...
Sí, diríem que anava una mica més...
Matisat, avui.
Sí, una eufòria més desfermada, ara, com que la té continguda, que també ho ha dit avui, és una eufòria diferent. El president del Barça, com dius, que ha comparegut aquest matí per donar explicacions sobre les inscripcions d'Olmo i Pau Víctor, que ha defensat la seva gestió davant un relat que considera apocalíptic i que ha carregat contra oposició i contra mitjans de comunicació, i també ho deies, en un missatge més tebi cap als organismes. Mentrestant, el Barça continua preparant el partit de Copa de demà contra el Betis, als vuitens de final. Avui, de fet, hem sentit Hansi Flick, que reconeix que té dubtes a la porteria, tot i que demà no n'hi ha, Jugarà Iñaki Peña perquè Stensne està sancionat, però aquesta Supercopa li ha pogut fer canviar el parer. Veurem què és el que passa en el futur. Tampoc podrà comptar demà Flick amb Íñigo Martínez, ni demà ni les pròximes quatre setmanes. Avui s'ha confirmat la lesió muscular. Aquest Barça-Betis és demà a les 9 del vespre. Els vuitens de final de Copa comencen avui mateix amb un Ourense de la Primera Federació València a les 9 del vespre.
Doncs encara que sigui tard i segurament no tant com voldríem, evidentment també parlarem avui en aquest programa sobre la compareixença de Laporta. També hi haurà un espai pel futbol perquè la Copa mola.
I ja és oficial, ens ho explicava el Sergi Andreu, l'Espanyol incorpora el davanter andalús Roberto Fernández, cedit per l'Sporting de Braga portuguès, té 22 anys, ha passat també pel Barça B i el Màlaga.
Amb l'Oriol Corral repassarem aquest anunci oficial del que és el segon reforç de l'Espanyol en aquest mercat d'hivern.
El Barça de bàsquet s'ha descartat que Àlex Abrines tingui cap lesió important, ara mateix es dubta pel partit de l'Eurolliga de demà. Els de Peñarroya, recordem, jugant demà al Palau, demana el Panathinaikos.
Amb l'Ernest Macià comentarem aquesta setmana de tres partits, dos d'Eurolliga i el definitiu de Copa que afronta l'equip de Joan Peñarroya.
També en bàsquet, la penya ha anunciat la renovació de l'Alep pivot nord-americà Sam Decker fins a final de temporada, i el Girona i Jaume Sorolla han arribat a un acord per rescindir el contracte després de tres temporades. El seu futur passa ara pel Manresa. A la Copa de la Reina de Bàsquet, l'Uni Girona s'enfrontarà al Guernica, el primer partit de quarts de final. La Copa es disputarà a Saragossa del 20 al 23 de març i l'Uni és l'únic equip català que s'hi ha classificat. Tornant al futbol, la policia ha detingut el defensa del Sevilla, Quique Salas. Compta per un assumpte relacionat amb les apostes esportives. Els investigadors sospiten que amics i familiars del futbolista haurien participat en unes 30 apostes arreglades a 6 establiments de Morón de la Frontera sobre les targetes grogues que li mestraven el jugador. És a dir, Quique Salas forçava les targetes grogues perquè sabia sobre, presumptament, que amics i familiars havien apostat perquè ell en revés. Haurien obtingut guanys d'uns 10.000 euros en un mes. El ciclista, i deixa'm dir també, abans de tancar amb el capítol futbolístic, que avui hem sabut que el judici contra Rubiales pel petó forçat a Jennifer Hermoso començarà el 3 de febrer. El 3 de febrer.
La justícia va ràpida, en aquest cas també.
I el ciclista danès Jonas Vingegaard disputarà la pròxima edició de la Volta a Catalunya. Serà el primer cop que Vingegaard participi a la prova catalana. També ho farà el Tour de França i a la Vuelta. A banda de Vingegaard, també disputarà la propera edició de la Volta a l'eslové Roglic. El motor, la novena etapa del Dakar, Edgar Canet ha acabat a la vuitena posició i continua dominant la general de la categoria de Rally 2, és vuitè a la general absoluta.
És veritat que en un moment de l'etapa anava líder de l'etapa, no de la general per descomptat, però s'ha perdut i és que la navegació és una de les matèries prioritàries al Dakar.
En tenis, a l'Open d'Austràlia, ha passat ronda el nord-americà Fritz, cap de sèrie número 4, el rus Medvedev número 5 o el danès Rune número 13, entre d'altres, mentre que la categoria femenina destaca la classificació de la tenista del Kazakhstan Rybakina, cap de sèrie número 6. Paula Badosa juga demà al matí contra l'australiana Talia Gibson. Avui també comença el Mundial d'handbol de Dinamarca, Noruega i Croàcia. L'equip espanyol, dirigit pel gironí Jordi Rivera, debutarà dijous contra Xile. A l'hoquei Lliga Femenina d'Hoquei Patins, a les 9 del vespre ha de començar el Palau i el Vilassana de la jornada 12. A la Copa del Món Femenina de Waterpolo, la selecció espanyola amb 14 jugadores catalanes ha debutat amb un triomf sobre la dels Estats Units per 11-16.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimarts, que té una pregunta per la nostra audiència, lògicament encara de l'assumpte, el personatge del dia.
Sí, avui us preguntàvem, la Porta defensa aferrissadament la seva gestió, si l'aproveu. Hem de dir que aquesta pregunta, que és bàsicament per saber què pensen els nostres oients, avui té poc valor el percentatge perquè durant tota la tarda està patint estranyes variacions, diguem-ho així. Ha augmentat sobtadament a mitja tarda el nombre de vots de l'enquesta. Normalment en tenim al voltant de 1.000, 2.000 vots i ara mateix l'enquesta va per 5.000 vots. L'enquesta tenia a primera hora de la tarda...
De moment estem parlant de vots en B baixa.
Exacte.
No sé si a mesura que avança el programa potser parlem de vots en B alta.
La sospita és que hi ha hagut molta intervenció de vots en B alta i arriba un moment que ja no té cap valor perquè el signe ha canviat radicalment. En principi estava molt aprovat la Porta i ara després ha passat a estar molt suspès i ara està igualat, de manera que intuïm que aquí estan passant coses raríssimes i per tant, insistim, la gràcia de la pregunta és sentir les vostres reflexions. La Sonia ara estarà pendent de tot el que ens vulgueu explicar a través de Twitter, però el percentatge en si dedicat en aquesta hora de la tarda ja té poc valor perquè està molt adulterat.
Doncs sí, efectivament, ni aquesta ni cap són enquestes vinculants, simplement és per copsar el vostre punt de vista, però fa la sensació que això d'avui no ens servirà ni amb aquest objectiu, jo diria que fins i tot trivial. En fi, després escoltarem les opinions escrites, que aquestes sí que se suposa que les hem de creure. Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts al Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Avui veureu que aquí, de cos present, només tenim un parell de col·laboradors habituals del Tot Costa, perquè la intenció, i és el que passarà durant el Tot Costa d'avui, anirem incorporant altres veus per dir-hi la seva sobre el que han escoltat aquest matí de Joan Laporta. Però, començant pels que hi són, senyora Anaïs Martí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé?
Sí, entretinguts, sí, no? Home. Seria l'adjectiu
d'avui. Sí, avui has fet doblet, Laporta, Flick.
Sí, sí.
Sí. Qui era? Era Dani Sánchez Llibre, que deia es puede morir, no?
Crec que era... Sí, no en recordava.
Ja estaria.
Això mateix. Senyor Miguel Rico, bona tarda.
Bona tarda, tinguem.
Tot bé?
Bueno, ja sap vostè que tot costa i també sap vostè que el tot és un terme massa ample.
Obrigat, avui.
Sí, fa una mica de fred avui. No estic acostumat al que he fet a Barcelona.
Un home de Lleida, brigat a...
Sí, bueno, aquest estudi tampoc és el lloc més agradable.
No és càlid, no és càlid, eh? Però va amb màniga curta, al costa,
bueno, és rústic, allí. Pot anar com vulgui.
Rústic, eh?
Sí.
Molt bé. Aprofito ja per saludar a Tudurri, Ramon Salmurri i Laia Tudel. Bona tarda.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Seran els responsables de resumir aquesta llarga compareixença de Joan Laporta, que enfoquem des de ja.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
La botifarra amb mongetes. I les mentides a menjar-se-les amb patates.
Per bé o per mal, la història recordarà aquest... la botifarra amb mongetes i les mentides amb patates com a titular d'aquesta roda de premsa d'avui de Joan Laporta. Laia, que com dèiem, ha estat llarga, vaja, sí, com ho acostumen a ser les del president. I deixa'm dir que un cop més, ho diem sempre que parla, però que això se li ha d'agrair. Un altre podria haver optat per no donar cap mena d'explicació i ell, com a mínim, enfronta la premsa quan creu que ho ha de fer, com era el cas d'avui.
Una hora i 40 minuts de roda de premsa a la Ciutat Esportiva, davant, evidentment, la premsa i també dues files dels seus, de directius de la Junta, assessors com Enric Massip, director esportiu d'Eco, Boyan, entre d'altres. 18 minuts de discurs inicial de Laporta, més 20 preguntes dels periodistes en general. Ens hem trobat un Laporta més moderat del que el seu entorn s'esperava. De fet, quan ha acabat, han fet aquest comentari entre els seus assessors i ell, doncs, i gent que estava allà, no? Has estat bastant moderat i el mateix Laporta ha reconegut que s'havia deixat de dir alguna cosa, però que ja estava bé, que no volien incendiar més. I, de fet, també l'hem trobat bastant conciliador amb Javier Tebas, per exemple, de la Lliga, o segurament s'esperava potser un to més directe cap a ell, tenint en compte tots els missatges que anaven arribant del club aquests dies, justificant el perquè passava tot amb el cas Olmo, però el mateix Laporta reconeix que no interessava tampoc ara entrar en més guerres. Les idees força de la roda de premsa, diríem que les ha dit entre el discurs inicial i la primera pregunta que ha fet als mitjans del club, de Barça-Guan. Aquí és on hem sentit la primera, quan ha clavat la clatellada de l'oposició, que després hi entrarem, i sobretot en aquest inici ha volgut fugir Laporta d'una imatge de debilitat, és a dir, s'ha volgut mostrar fort després de tot el que ha passat i defensar la seva gestió davant el que considera missatges apocalíptics.
La fortalesa del Futbol Club Barcelona queda confirmada i desmenteixen un fals relat apocalíptic de certs entorns que doncs, l'han fet per desconeixement o per mala fe, o per ambdues coses.
I per defensar-se d'aquests missatges apocalíptics, el que ha fet Laporta és fer una mena de balanç de mandat. Ha dit que després de 4 anys han complert l'obra de govern que s'havien proposat.
Ho hem completat de tal manera que no ha estat ni improvisant, no ha estat ni a cop de rampell del president, no ha estat l'azar o no ha estat doncs, a cop d'ajudes externes. Això s'ha completat perquè hem treballat i hem treballat bé. Evidentment, això també s'ha aconseguit perquè estimem el Barça. També ha estat perquè la majoria de socis i sòcies del Barça han entès des d'un primer moment que això es tractava de salvar el Barça. I es tractava també de defensar el Barça d'uns atacs per terra, mar i aire que venien des de fora i alguns, malauradament, també des de dins.
Com deia la Laia, més endavant entrarem en l'explicació detallada que ha fet del cas Olmo i en altres matèries, però així, vaja, de manera gairebé cronològica, perquè és el primer que ha fet el president del Barça, defensar la seva obra de govern en general i en particular en el cas Olmo, dient, a mi m'ha agradat això del club no es governa a cops de rampell del president. Anaïs Miguel, què us ha semblat aquesta part inicial?
A vegades pot ser un mèrit governar a cop de rampell, sobretot si l'encertes. I a vegades està lògic governar a cop de rampell si la necessitat del club, com passa des de fa d'anys i considero que encara passa ara, és si t'obliga a viure dia a dia. És a dir, que l'economia no et permet fer més previsions que el que pugui passar demà. Per tant, això porta a vegades a contradiccions, perquè el que penses avui en una situació de necessitat, potser quatre dies després hauries fet les coses diferents. La improvisació no té per què necessàriament ser un qualificatiu negatiu. A vegades és bo, però jo sí crec que a vegades, no amb el cas concret d'Olmo, perquè sí que havia, és evident que hi havia una estratègia. Van demanar, van presentar els papers i ells consideren, el club considera que ho va fer tot bé. Abans del dia 31 de desembre van sol·licitar la renovació de la llicència dels jugadors, és a dir, perquè tenien un pla alternatiu que sabia que podia acabar o al CCD o al jutjat de lo contencioso administrativo, i sí, tenien un pla en aquest concret, però en general jo el club fa molts anys, no d'ara, que el BEC ha agafat amb pinces en moltes qüestions, i això, digue-li improvisació, digue-li equilibris, és el que estan fent tots.
Bé, en tot cas, si algú esperava, era molt esperar, però que avui la porta digués hem tingut un ensurt descomunal i d'això n'he après que potser hauríem això, de governar d'una altra manera.
Això, mira, permetem que m'estengui, jo sóc d'una altra època ja, i tinc la sensació que aquestes coses jo ja les he viscut. Jo pertany amb una generació que va haver un moment que el Barça era Núñez i Catalunya Pujol, i tot el que sortís d'aquí ja era oposició o ja era anar contra el Barça o anar contra Catalunya, perquè aquesta, jo no diré apropiació de la identitat o la mimetització de la identitat entre el Barça i una persona, Catalunya i una persona, això fa anys que passa i sempre s'utilitza quan tenen compareixences o quan han tingut compareixences d'aquesta gent, sempre s'han escudat en que ells el que fan és el bé del Barça o el bé de Catalunya.
En tot cas, i parlant de la gestió de govern, crec que Laporta ha dit gairebé textualment que sí, que el club s'ha de gestionar així, amb audàcia, amb valentia i amb intel·ligència, que és el que ell considera que està fent ell i la seva junta. Anaïs, d'aquesta primera part, alguna sorpresa?
No, la veritat és que no. Jo ja m'esperava un discurs impulsiu, un beligerant, intens, molt de... Jo ho he fet tot bé i sense fer cap mena d'autocrítica. Que m'ho esperés no vol dir que no ho trobis a faltar, no? Una mica un punt de dir, ei, doncs potser aquest pla s'hauria pogut aplicar com a mínim amb una mica més de temps per no arribar a aquesta situació, entre altres coses perquè el cas d'Olmo i Pau Víctor no és la primera vegada que tu et trobes en una situació així. Portes quatre mercats de fitxatges on els futbolistes que estàs incorporant els inscrius a cop de lesions de llarga durada, a cop d'avals, a cop de palanques, que són recursos que tens i ho pots utilitzar. Això no vol dir que al cap de quatre finestres jo com a mínim puc entendre que hi hagi molta gent que sí s'esperi que tu trobis altres recursos i que no hagis d'anar, si no vols improvisant, no tant a última hora. No cal enviar una documentació, segons el president, avui a 27 de desembre, quan saps que tenies 4 mesos per resoldre aquesta situació.
Jo potser no he entès bé la pregunta, no m'he explicat bé. Quan ell parla d'audàcia, l'audàcia, una de les coses implícites en l'audàcia és la improvisació. Vull dir, en un moment determinat, canviar d'estratègia, i això, per el que et deia abans, no té per què ser peyoratiu,
no, no. Uh-huh.
Però sí que existeix improvisació, però si em dius el que he trobat a falta dos coses. Autocrítica, perquè és cert que la cosa ha acabat bé, que és
però,
el més...
Però les paraules?
Sí, bueno, en realitat...
Bé, és el que diu l'Anaïs, que no t'ho esperes, però ho trobes a faltar.
Sí, però sí, perquè jo he parlat durant aquest temps amb gent del club i internament reconeixent que molt bé no s'havien fet les coses, quan has arribat al punt convingut amb la llengua fora. I una altra cosa que he trobat a faltar és que no he vist cap contundència. Si tens tota la raó, que jo no dubto que la tinguin, i els fets de moment li donen la raó, jo crec que falta contundència contra la Lliga i contra la Federació.
Totalment.
Perquè si són ells els que t'han portat a la situació extrema de dubtar fins i tot ara alguns mitjans o alguns entorns, que diria el president, de si has presentat la documentació en temps i hora, és perquè la Federació i la Lliga han posat unes dificultats que segons el club no en tenien per què, però avui, a part de repartir llenya als mitjans i als entorns, hauria de haver concretat perquè la Federació i la Lliga han posat les coses tan difícils.
És que, Miguel, quan tu el que vens a dir és ei, heu estat explicant un relat que no és en absolut cert i avui en aquesta roda de premsa se sabrà tot i veureu que nosaltres teníem raó, efectivament, si tu tens raó, surts a dir m'han fet això, s'han equivocat en aquí i jo ho tenia absolutament tot en regla el dia 31. Sí, sí, i el que ha passat és una injustícia que no se l'explicaran, i mirin les converses de WhatsApp, si cal.
Ara.
Mirin les converses de WhatsApp de la Lliga i mirin com la Federació em deia quan no hi ha aquesta contundència.
Bueno,
i els
processos
no estan convençuts de tenir la raó.
I és, no d'ara, insisteixo. Des de sempre és molt difícil des de fora, amb el nostre paper, tenir un relat acurat, perquè quan has de saber les coses que poden argumentar qualsevol tipus de relat, aquestes coses són confidencials. I no es poden dir, per tant, el relat queda condicionat amb una veritat, diguéssim, amagada,
sí, però,
que mai arribarem a saber com passa, i avui ha passat amb els documents classificats.
O sigui, segur que hi ha coses confidencials, ja ho hem vist amb els
documents
de Spotify i Nike, però si
és tu... que el relat és molt difícil de portar amb el cas de Nike, com han anat les converses i la figura de l'assessor i tot això, perquè part de la confidencialitat de la negociació o dels acords et podrien traure de dubtes, però aquestes... Sí,
però jo ja no vaig al contracte de Nike, que segur que és confidencial. Jo dic que si la teva tesi és... Miri, a mi la Lliga em puteja i em van dir que el contracte de Nike em valia per l'1 a 1 i després m'ho van canviar en 6 moments.
Sí,
ja
sí, està. Sí.
I això és fàcilment demostrable.
Sí, sí.
Perquè la Lliga que t'estigua anava venent que el Barça amb el contracte de Nike podria inscriure sota la norma 1-1 i que no tindria problemes, això...
Ja, escolta'm, és que recordo la conversa que
Miguel, jo he trobat a faltar que avui el president, sabent això, que és una realitat incontestable, que aquest estiu la Lliga venia a tothom, que el Barça amb el contracte de Nike podria inscriure sense problema sota la norma 1-1, perquè ho sabem tots, perquè ens ho han explicat.
Sí, sí.
Ostres, però no
també
costava res dir
això.
Jo per això el dia que em van dir que teníem via lliure de la Lliga per aquest assumpte, vaig dir, això ha arribat l'autorització per escrit, i m'han dit la tenim per escrit.
Doncs mira si era fàcil ensenyar això avui.
Sí.
Mira si era fàcil. I
però,
això no és confidencial,
però,
no estàs entrant en cap àmbit confidencial.
Però això està més que explicat, que la Lliga al novembre ja li havia dit al Barça que finalment el contracte de Nike no entrava. Per tant, el Barça aquí ha tingut més d'un mes, sí, per arreglar-ho, i espera el dia 27.
Però, Sònia, sí, tu però pots defensar això, que t'han canviat les normes,
sí,
del joc a mig,
sí,
partit.
Sí, bueno, que això,
i que tu, al mes de novembre, t'has d'espavilar per tornar a iniciar un altre pla, que és el,
sí,
que has fet.
Però jo el que vull dir és que això... Que la Lliga li ha canviat les normes del joc, jo crec que ho hem explicat tots. Vull dir que no és cap novetat que ens informi Joan Laporta, que efectivament
que
aquesta part del relat li comprem tots.
Però, Sònia, si tu fas una roda de premsa que té com a títol contra tot i contra tots, ensenya-m'ho.
Sí, sí, però sí, ensenya'm això i sobretot un cop... Perquè la Lliga et dirà, sí, sí, t'ho vaig dir el 15 de novembre i tu vas voler inscriure el jugador el 27 de desembre.
Però fixa't que el
si
temps
que
ja és més curt.
15 de novembre, i no sé exactament, recordo que era finals de novembre, potser la Laia o el Salmurrits, que ho vam explicar aquí,
sí, sí,
que finalment Nike no podria...
Però fixa't, ja guanyes una mica més
de
temps. No ho sé, ho dic perquè si l'argument de la teva roda de premsa és que tothom va contra mi i sí, jo vull el millor pel Barça i jo sóc una mica el Barça, no?
Sí,
perquè
sí,
era una mica per on ha anat.
Sí, a principis de novembre els diuen que Nike no serveix i a finals de novembre els diuen que a més s'ha de ratificar per assemblea perquè pugui fins i tot la part protejada entrar. Però jo us insisteixo en aquesta frase que hem dit de que ara no interessa entrar en més guerres, que és el comentari que han fet quan li han dit a la porta, ostres, sí, sí, no, ja has estat mudat amb Tebas, estan pendents, estan amb una cautelar amb el CCD, que per molt que el Barça està molt segur amb la resolució del CCD que li donarà la raó, hi ha molt moviment al voltant que pot fer canviar coses de pressions a clubs de Lliga, Federació i del CCD, i per tant jo en aquest sentit entenc que potser va per aquí, de no voler entrar, no volem moure, no fer més soroll.
Però tu no vols entrar en més guerres quan estàs en mans d'algú, si realment tu tens la raó i tens un paper que et diu que el 31 de desembre tu tenies absolutament tot en regla i tota la documentació presentada, t'és igual que la Lliga et tracti bé, malament...
El CCD no és un òrgan jurídic.
Bueno, abans de que... un segon només, és una qüestió, un apunt... Abans de que es prenés la decisió del Consejo Superior de Deportes, jo estic fart de sentir a tot arreu veus que deien si li donen la cautelar a Olmo i a Pau Víctor s'han de pugnar tots els partits que jugui el Barça amb aquests futbolistes. L'últim partit crec que van guanyar el Madrid 5-2, va jugar Olmo i el partit no està impugnat i no he vist cap nota de cap club que consideren que s'ha d'impugnar l'alineació de Daniel.
Sí, jo crec que els clubs de la Lliga no, ningú, els seus ja, comunicats no n'han parlat.
Bueno,
tu, sí, sí, jo, que parles del que el carrer... Sí, però és
no,
que
el carrer, sí, però a veure, si considerem el que es diuen els mitjans i el considerem entorn, per unes coses ho hem de considerar per tot. Hi ha hagut un entorn que ha fet molta pressió, però molta, molta pressió, perquè el Barça no li donguessin. Més enllà dels plaços i de tot. Perquè el Barça no li donguessin i no, i de la mateixa manera que van acceptar, com per exemple jo, que la Federació digués que no, que la Lliga digués que no, després s'han emprenyat quan el CCD ha dit que sí. Bueno, que sí cautelarment, perquè és una qüestió, tornem a dir, professional, ai, provisional, que això probablement... Sí, sí. Pues
que aquí,
pot acabar,
jo crec que en aquesta taula estarem tots d'acord, Miguel, perquè
no, però,
no és aquí on es diu, saps?
No, sí, però parlem en general. Quan parlem d'entorns, ja sabem que no, però no és aquesta taula on es diu, però avui també han passat coses a la roda de premsa que no és cap periodista el que ha dit i ho han dit en un altre lloc i s'han portat un pal del president. Vull dir que...
Després...
Insisteixo, si fos tan evident que està malament, el Madrid, de la mateixa manera que va trigar, però es va acabar personant amb el cas Enríquez Negreira, amb el cas Dani Olmo i Pau Víctor, no ha impugnat el partit.
Després entrarem a les garrotades, a oposició, a premsa, etc., però ens endinsem exactament en les explicacions del cas Olmo. Està jugant el Salva Pou recuperant el
gent. Bons dies, sense
escoltar-lo.
Què busca, Salva Pou? Què busca?
Ja saps que és la veu editorial del programa, en realitat és la del Salva. Ja ha sortit en algun moment el concepte zero autocrítica, que seria el que podríem aplicar també a l'explicació del cas Olmo.
Sí, sí, no n'hi ha hagut cap ni una. La culpa és de la Lliga i de la Federació Espanyola. Bàsicament, Laporta el que diu és que el Barça ha gestionat el cas Olmo una mica anar resolent els problemes que li han anat plantejant els diferents organismes. I segurament hi ha una part de veritat en tot això. Ha explicat la cronologia, Laporta ha explicat que el Barça presenta la documentació el dia 27, que la Lliga li fa requeriments i que tot això se'n va fins al dia 31, i el dia 31 està tot entregat en fons i en forma. Però aquí és, diguem-ne, la mare dels ous, que és quan la Lliga li demana comprovants, garanties de que allò que està provant el Barça, documentant el Barça, és veraç, que aquests ingressos pels seients VIP, bàsicament, després hi entrarem, són reals. I segurament la Lliga fa això, diguem-ne, després de tot el que va passar en el seu dia amb Barça Vision.
Nosotros la documentación, el 31 de diciembre, estaba presentada en tiempo y forma. Lo único que faltaba era acreditar una parte del desembolso mínimo que nos exigía la Liga para considerar que este producto impactara en Fair Play. No es lo común, no lo hicieron en otras ocasiones. En este caso lo hicieron porque no hubo tiempo para presentar pues, una serie de informes que en algunas ocasiones se ha requerido para conocer la solvencia de las compañías. Para sustituir la solvencia exigieron un depósito de 40% de las operaciones.
d'aquesta manera explicar tot aquest relat del que va passar durant aquests dies. Però el cas Olmo l'ha situat molt més enrere, de fet, ja a l'estiu, al mercat d'estiu, per recordar que si aleshores signaven amb Nike, tenien l'1-1. Recordareu aquella roda premsa de la porta de no estem en l'1-1 perquè no hem volgut, perquè en aquell moment el Barça tenia el compromís de la Lliga que entraven si signen amb Nike i no va voler signar amb Nike. De fet, avui ha quantificat aquesta diferència de l'acord que tenia amb Nike en aquell moment amb el que va treure uns mesos després en 300 milions d'euros. Després de tot això hi va haver la lesió de Ter Stegen i que ja des d'allà es va començar a treballar en aquesta línia. Tot això ha volgut recordar el patiment de tots dos futbolistes i també el patiment del propi president, perquè avui ha donat explicacions també de les imatges que es van veure de la botifarra i del que s'ha explicat després que va passar a la llotja d'Aràbia. La Porta ha negat que donés patades ni que insultés a ningú.
Jo tenia una eufòria continguda. Ho has d'entendre, que estava en un moment d'eufòria continguda perquè, home, havíem aconseguit una cosa que era molt difícil i ho havíem aconseguit contra tots i contra tot, as usual. Vaig pujar de la llotja, en cap cas doncs vaig insultar ningú, en cap cas vaig agafar ningú pel coll, ni vaig donar patades al mobiliari, això no ho vaig fer. El que, doncs, aquesta eufòria continguda tenia una part d'indignació. Jo ja sabeu que soc tal com raja, no m'agrada fer el paperet. I en aquest sentit, ja et dic, en el marc d'una eufòria continguda vaig tenir una reacció que és la que és i ja està fet.
Jo crec que, tenint en compte la quantitat de testimonis que acrediten que el comportament de la Porta a la llotja, que és la part que no vam veure, no és la que ha explicat avui, jo crec que hauria estat més fàcil dir vaig tenir un atac d'eufòria continguda, o en aquest cas no continguda, i de ràbia, que es pot entendre perfectament, i vaig perdre el món de vista. Jo crec que a tots ens ha passat perdre el món de vista, però vaja. No sé si negar la major i fer veure que no va passar res, doncs és gaire edificant. Incorporo, ja us ho deia, una veu habitual del Tot Costa. Ramon Besa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs?
Molt bé, aquí feinejant, com tots vosaltres.
A veure, ho farem esquemàtic, ja que tens feina. D'entrada et vull preguntar per una visió general, una opinió general del que t'ha semblat aquesta compareixença tan esperada de la Porta.
Bueno, hem acabat inicialment convocada per aclarir un assumpte que tenia una certa defensa. Crec que el president aquí, quan s'ha referit més aspectes jurídics i tècnics que no pas polítics, ha estat prou bé, i crec que podia haver aprofitat justament aquesta conjuntura per explicar com s'ha donat aquest cas i que la cautelar concedida pel Consell Superior d'Esports avalava d'alguna manera la defensa que havia fet el Barça, és a dir, que aquest cas tenia recorregut. Però en lloc de convertir això en una exposició del que ha passat exactament en la descripció d'Olmo i de Pau Víctor, ha convertit en una qüestió de confiança. O sigui, però sense oposició ni sense premsa. Ha dit, l'autocrítica i això me la faig jo, no me la fa ningú més. Ha estat un acte d'aquests molt barcelonistes, no? Com un striptease, d'aquests d'aquí, vinga, va, som-hi. Però l'assumpte no era aquest. Evidentment s'ha aprofitat la conjuntura per fer-ho, però no hi ha hagut ja ni temps de que la premsa preguntés, sinó que ho ha fet ell mateix. I crec que en aquest sentit, això de bons, dolents, qui està amb mi, no està amb mi, d'apropiar-se del relat del Barça, és una cosa molt, molt, molt fora de lloc. És a dir, entenc, sentia les intervencions dels contertulis que hi han aquí, de l'Anaïs, del Miguel i d'altra gent, i estic molt d'acord amb l'apreciació del Miguel de que quan una persona té aquesta manera de fer del Laporta, és molt difícil de seguir. Però també jo entenc que el Laporta vol que se'l jutgi per una trajectòria global. Per el que representa, no per el que fa. I el que fa, moltes vegades, està mal fet. No és el que representa. Ningú discuteix que segurament s'ha fet un salt de qualitat prou important des de Bartomeu, des de Rossell, des dels últims mandats. Això crec que ningú li qüestiona, però 4 anys donen molt més que no pas per anar buscant, en lloc de delimitar responsabilitats, buscar culpabilitats. I això és el que no s'ha fet. No se sap qui són els responsables. Avui ara Granel, ja ho heu subratllat, la Lliga i la Federació surten una mica aquí tapats i surten, bueno, doncs, els aliats que avui té el Barça no eren precisament els de sempre, no? Sinó que ara han canviat d'aliats, de patrocinadors, diria fins i tot de periodistes, i aquell entorn que coneixíem del Laporta ha variat molt.
I les explicacions concretes del cas Olmo t'han acabat convencent?
No, bueno, jo per el que he deduït, i crec que amb això més o menys sabíem tots, és que, evidentment, des de que va passar el cas de Barça Vision i de Libero, que va permetre el fitxatge i inscripció de diferents jugadors, ara la Lliga no es fia si no hi ha garanties de pagament. I aquestes garanties de pagament doncs, depenen molt de les fonts d'inversió que puguis captar o d'on vagis a buscar els calés. Aquí s'ha demostrat que el Barça va fer tard, però que tenia aquestes garanties, el que passa que no havien arribat. Bé, això és una qüestió que és opinable. Per mi la praxis està mal feta i jo crec que és reprobable perquè no es pot esperar l'últim temps per fer això. Ara bé, ell ha sabut fer una defensa dient que justament si el Consell Superior d'Esports admet des d'un punt de vista tècnic que això té recorregut i que ara en parlarem, doncs l'ha avalat. Vull dir, pots estar-hi d'acord o no pots estar-hi d'acord, però crec que aquí ell, el president, s'ha defensat prou bé, o jo he entès que ho feia prou bé, i per això em sorprèn que d'una qüestió que d'alguna manera podia haver tingut un discurs generós i de dir simplement, senyors, hem arribat aquí perquè la nostra perseverància, la nostra manera de fer, ens ha demostrat que aquest cas té més recorregut del que es preveia, i ja està. O sigui, no fa falta res més, que si la premsa, que si la posició, que si la copalització... Després, si es pregunta i si després es diu, és una altra cosa. Però ell ha aprofitat justament això per dir, veieu com tinc raó en tot? Jo crec que aquí és discutible si la té, com dic, a nivell d'un recorregut jurídic, però no la té quan comença a assenyalar, victimitzar, culpabilitzar. Em sembla un discurs molt victimista, molt populista, i dissortadament amb tics que jo pensava fora de lloc d'una persona tan desacomplexada com Laporta. Hi ha hagut un tic, fins i tot diria, nunyista, de motivitat i de populisme que jo creia que hi ha fora de lloc, i no he sabut entendre exactament, no he vist que hi hagués necessitat de fer-ho.
Ho comentava abans el Miguel, una mica aquesta idea de si estàs contra mi, estàs contra el Barça. Que
recordo,
és...
a propòsit d'això, una frase de Guardiola, de no fa gaire, que va dir, Mourinho i jo, sent tan diferents, no som tan diferents. I...
Vols dir que Laporta i Núñez
sent tan diferents no són tan diferents, tenen amb les compareixences públiques aquests moments d'emotivitat
ara més que abans,
que les llàgrimes donen un plus de credibilitat al teu discurs, i també tenen en comú això, insisteixo, ho han fet ells i ho fan tots els que dominen el poder, els que dominen el poder
se'n diu populisme,
identifiquen amb la seua persona l'òrgan o el país o el club que representen, de manera que si ataques al president o a Catalunya estàs atacant, en aquella època a la que jo m'he referit, en aquell moment estàs atacant directament al Núñez o directament al Jordi Pujol.
Ramon, alguna cosa més?
Exacte. Sí, no només que hem passat de l'univers Núñez a l'univers Laporta. Sí, els personatges són exactament els mateixos que portem des de l'any 98, és a dir, de l'acció de l'elefant fins avui, i no sortim d'aquest cercle. Tots els personatges que normalment surten són coneguts o tenen un vincle en aquest món. Aleshores, fins que això no sigui a favor o en contra, anem malament. Crec, des d'un punt de vista de grandesa i d'una universal, de si volem un Barça més universal. És a dir, si avui haguessin eleccions, estic convençut que Laporta segurament guanyaria. Per tant, ha fet com un discurs als seus.
Sí, sí.
Però fer els seus, no governar amb els seus em recorda el mateix de governar amb el Núñez, que eren 22.000, ara no sé si se'n necessiten 14 o 15.000. Però paral·lelament, mentre està passant aquest desgast, hi ha menys abonats, hi ha menys socis, hi ha més desmobilització i... també, i en això sí que coincideixo també amb el president, hi ha una oposició atomitzada, una oposició oportunista, una oposició que no ha sabut, més enllà del que ha fet el Víctor Font en els seus moments o compareixences puntuals, una manera d'una alternativa de cap on hauria d'anar això. Tot dona voltes en contra mi o a favor meu, o fer o no fa, però no sortim d'aquesta màquina de rentar o d'aquest bucle o d'aquesta rotonda. I això ho fa tot molt més complicat.
De seguida parlarem de la càrrega de profunditat de la porta contra l'oposició. Ramon Besa, una abraçada, gràcies.
A vosaltres, igualment, bona nit.
Una pausa i repassem. Com ha explicat la porta la venda dels drets dels seients VIP que han acabat salvant aquesta inscripció i també els atacs a l'oposició i a la premsa. Ara venim.
Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema. Regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Si competeixes per guanyar, ser segon no és una opció.
No hi ha segon.
Si hi ha res en joc, si vols ser únic.
No hi ha segon.
Nou Cupra Terramar per 37.990 euros. PVP recomanat a la Península i les Balears si finances amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37a America's Cup.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
El dissabte 18 de gener a Mataró, prepara't per viure la nit més boja de tots els desconcerts d'ICAT. Atents a l'alineació. A l'equip local, Martigo i Q, Dani Six i Iski. Contra les visitants, Uineta, Neixa i Maig. I fent-hi d'àrbitre, Gravo DJ. Vine al desconcert de Mataró, el dissabte 18 de gener a les 10 del vespre, al Sala Clau. Entrada exclusiva amb invitació. Demana-la a través del web o l'aplicat.
Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Mataró.
Una bona cançó és una de les coses més poderoses del món. I aquí te la seguirem explicant com ningú altre ho ha fet abans.
Això no és una cançó. Amb Ramon Gené, a la plataforma 3CAT i a TV3, dijous a la nit, després de Polònia.
No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio.
Així és. A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva. I ves que no ens hi quedem a sopar.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
A mi m'agrada més que la gent vingui que no pas haver d'anar enlloc. Què vols que et digui?
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Farem la ràdio junts!
El Dia Mundial de la Ràdio farem autèntica ràdio de proximitat.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu.
I moltes vegades sí que hi ha molts homes esforçant-se molt per aconseguir donar plaer. El que passa és que això no vol dir que en sàpiguen.
També crec que hi ha una habilitat malentesa.
Potser pensen que han de durar molt de temps i han d'estar
com si fessin un forat a la paret.
Tenen una pressió i tenen...
És una imatge que m'ha vingut ara, no sé per què.
Sí, el taladrin.
Les dones i els dies, un programa que sempre arriba al fons de la qüestió.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. A Catalunya Ràdio hi ha un programa que tracta els temes que interessen els catalans i les catalanes.
En Carles va aprendre militarment a defecar en 10 segons.
Sí. Amb uns col·laboradors que es troben com a casa.
M'heu fotut a la porta el cop de patada.
No, i tu no ho saps com estàs fixant en tot el que estàs tocant i després ho desinfectarem.
I que respecten l'audiència.
D'on truques, Neus? D'acord, doncs guarda't el telèfon i no ens tornis a trucar mai més.
Un programa que no és aliè a situacions imprevistes.
Temo per la meva vida quan estornudo conduint.
I amb una presentadora polifacètica.
Nascut entre Blanes i
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Caral.
Carquinyoli.
De dilluns a divendres de 4 a 7. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Si tothom calla, hem perdut la batalla.
Tres quarts gairebé de 8 del vespre. Estem repassant el més destacat de la roda de premsa d'aquest matí de Joan Laporta. I ara, tan important com era explicar la visió de Laporta del cas Olmo, és com s'ha gestionat el que ha acabat sent, Salmo, la solució del cas Olmo, la venda dels famosos seients VIP.
Clarament, sí, això ha estat la solució al cas Olmo. A veure, avui el president n'ha donat detalls. També et dic que no s'ha explicat tot, perquè, per exemple, no sabem encara a qui s'han venut. Sabem a on s'han venut, però no sabem a qui s'han venut, i queda encara algun
però
detall més.
Però s'ha fet la pregunta directa de quines són les empreses?
Sí.
No s'ha volgut respondre clarament.
Confidencial.
A veure, li ha faltat dia, ha estat molt repartit. Com la grossa.
Ah, bé, sí.
Era una broma.
No l'hem entès, però no passa res.
Sí?
Heu entès, és que no passa res, seguim.
Procedeixi.
A veure, sí que ha explicat que és un acord a 30 anys pel qual el club cobrarà 100 milions d'euros pel dret d'explotació d'aquests seients VIP. D'aquests 100 milions d'euros, 30 venen de Qatar, després parlarem, diguem-ne, de Qatar, i 70 d'un fons de l'Aràbia Saudita. De moment, d'aquests 70, se n'han pagat 28, que és el 40%. Són 475 seients VIP del nou Camp Nou, que representen el 5% d'aquests nou seients VIP que tindrà el nou estadi del Barça.
A més d'aquests 300 suposats que anirem cobrant fins al de sempre, perquè som els propietaris d'aquests seients, hem cobrat 100, bueno, hem subscrit 100 milions més, dels quals hem cobrat doncs actualment 30 per una banda i 28 per una altra. Hi ha un inversor que és de Qatar, aquest sí que va subscriure 30 milions, i l'altre, que ve dels Emirats.
Dels Emirats, concretament de Dubai. A veure, el Barça el que ha fet és vendre aquests drets d'explotació dels seients VIP, i el club es justifica, de fet ho ha explicat avui Manel del Río, director financer del Barça, que no compromet els ingressos futurs de l'entitat, que l'ingrés anual del seient està venut, és a dir, el que el Barça rebria sense haver-los venut, això ja ho té ingressat, i que, a més, el club cobra el dret d'explotació per un preu superior. Des del Barça el que justifiquen és que això és una prova que ha sortit prou bé, tenint en compte la resposta del mercat. Però aquí vull fer un incís. A veure, fa un mes aproximadament, Joan Laporta va explicar en petit comitè que no volia vendre aquests seients VIP. Bàsicament perquè ell volia aconseguir 200 milions d'euros, i en aquell moment no els estava aconseguint. I afegeixo una altra qüestió. Manel del Río, director financer, li va plantejar la possibilitat temps enrere a Joan Laporta de tirar endavant aquesta operació dels seients VIP. I Laporta ho va rebutjar, perquè en aquell moment el president considerava que no tocava vendre aquest seient, pels motius que fos, per una qüestió econòmica, però també per una qüestió de propietat. I quan el cas Olmo esclata, aquí Laporta activa el director financer Manel del Río, que aleshores, cuita corrents, ha d'obrir i tancar aquesta negociació en molt pocs dies.
Vols dir que, de la mateixa manera que el president ha explicat que el retard en signar amb Nike li genera al club un més 300, un contracte 300 milions d'euros millor que el que hauria tingut firmant a correcuita a l'estiu, en el cas d'aquests seients VIP, s'han perdut calés pel camí per les presses.
Vull dir això.
Sí. Jo, una pregunta, quants seients has dit que eren venut?
475.
I quants n'hi tenen?
9.600.
Hòstia, però això és una mina.
Els haurien de vendre a tots, vols dir?
És una mina d'or, això?
Bé, s'ha de dir que a l'explicació d'avui...
Has trobat una mina?
L'explicació d'avui el que ens marca és una diferència entre venc l'explotació, vostè amb aquests seients els pot vendre, els pot incloure en un paquet d'experience o el que sigui, però que tu continues cobrant el seient, per dir-ho, el seient VIP en el seu moment.
Sí, és a dir...
Ho dic perquè, de primeres, com que no ens havien explicat res gairebé fins avui, i el dia que ho va intentar Maria Elena Fort va naufragar, la cosa... Podia semblar que aquests 475 seients, adeu-siau, hi ha 100 milions i ja els hem vist prou. I jo tinc la sensació, amb les explicacions d'avui, que no és ben bé així.
No, el Barça el que s'ha venut és el dret d'explotació. No és així, no vull ser d'això, però diguem-ne que el Barça el que ha fet és vendre's aquests seients a una empresa que se'ls pot revendre. Aleshores, el que l'empresa entregui va a benefici de l'empresa, però el Barça s'ha garantit que aquests seients, diguem-ne, estan venuts, i considera que estan venuts a un bon preu i al preu que el club vol.
És a dir, que com que se'ls ha venut per 30 anys, vol dir que si d'aquí 20 anys aquest seient val 1.000 euros, el Barça cobrarà aquells 1.000 euros. I aleshores aquesta empresa podrà revendre aquell seient a 8.000, si vol, no?
Sí.
I això ho ha venut per 250 euros cada seient.
La Sagrada, i et porten un cap de setmana, et porten a la Sagrada Família, t'ensenyen el Tibidabo...
Bé, entenc jo que el que dona dret a aquests inversors amb els 100 milions és a negociar amb aquests seients, cosa que fins ara era il·legal.
És un seient lliure, VIP,
sí, sí,
que aquests socis, tot el que guanyin d'aquest seient lliure, a diferència del soci, en comptes d'un al club, s'ho queden ells, les empreses.
Això he de dir que ho ha fet el Madrid, també.
Sí, sí. De fet, la porta no ha citat el Madrid, per no fos cas, però s'ha entès que
el Madrid
no ho hem inventat nosaltres.
No, pràctica habitual als Estats Units.
De fet, insisteixo en això que us deia, que des del club, o sigui, el que es buscava era una prova a veure com responia el mercat davant aquesta proposta. I estan força satisfets perquè n'han pogut
rascar. Tot i que esperaven cobrar el doble, no?
Sí, sí, sí.
Bueno, és que poden arribar a cobrar el doble si en tenen... En tenen tants per vendre encara, no?
9.600, n'han venut 475.
Sí, però això ja sap tothom que els has venut a 100 milions, o sigui, ja saben el preu que has venut.
Però hi ha molts seients ja s'han venut, eh?
No, s'han venut llotges.
Llotges, sí, però vull dir que hi ha un pla conforme que ara mateix al Camp Nou tenen com una espècie de despatxos amb llotges, amb una simulació de llotges on la gent va cada setmana per mirar què és el que poden comprar... I estan a la venda i hi ha molts productes que ja s'han esgotat. Vull dir que la gent no es pensi que tot això és per invertir fora d'aquí, perquè també hauràs de mirar, que espero que ho tinguin controlat, molt bé, aquests seients tu se'ls vens amb aquests inversors, però aquests inversors el poden vendre a qui vulgui. Anem a veure quina és la gent
que
acaben venint, perquè imagina't que acaben sent algú de l'afició rival del Barça.
Això m'he preguntat. I crec que
hauria d'estar controlat. Té el dret de control de...
Dret de control de qui són els compradors o els habitants de cada...
Això és molt important, perquè si no tu t'arrisques a que al final pugui venir gent de del rival i repetir un capítol com el de l'intra de Frankfurt.
No, però no crec que els... hagi 9.000 tios del Madrid que compren un seient a 25.000 euros cada any.
No és probable, però...
No, però per veure un Barça-Madrid potser
sí, eh?
Jo això vaig preguntar i... El Barça té un dret al control de qui compra aquests seients.
Ara que som aquí, no sabem quines empreses o quins inversors som.
N'hi ha dos, Qatar i Dubai.
Almenys sabem la mecànica, que ja és un que respecte fa uns dies. El president, com que ha anat a buscar capital al món àrab, li han preguntat per...
Sí, de fet ha estat el company Lu Martín de Relevo, li ha preguntat en l'última pregunta a la roda de premsa, i li ha preguntat per què considera o considerava els diners de Qatar o els ingressos de Qatar de fa 10 anys diguem-ne, no els valorava o no se'ls considerava o els menys tenia.
Corruptes, va dir concretament.
I per què ara li serveixen. I aquesta ha estat la justificació que ha tret Joan Laporta sobre Qatar.
Els països aquests del Golf, tothom que ha anat veu que s'estan obrint, encara estan en un procés, jo crec que, de normalització tal i qual ho entenem nosaltres, però en aquest sentit és cert, doncs, que en aquests moments aquests països s'estan convertint en un lloc d'oportunitats. Un lloc d'oportunitats com podia ser, doncs, a la meva època, doncs, que anaves a fer màsters als Estats Units o a Londres, els qui podien. Doncs ara hi ha molta gent jove que va cap allà perquè veu que són uns països on hi ha oportunitats. Hi ha oportunitats de feina, hi ha oportunitats de negoci, hi ha oportunitats de diferents tipus.
Bé, les oportunitats fonamentalment és que aquests països hi ha pasta, ja n'hi havia fa 15 anys quan Rossell hi va anar a buscar un patrocinador i bé, això li passa a la porta i ens passa a tots que generalment ets esclau de les teves paraules i en aquest cas la porta ho és i molt, i està, no passa res, necessito calés, els calés són allà,
o sigui, passa.
Cadascú té les seves limitacions morals,
però passen tots
i...
Que passa.
Sí,
però
sí.
Passen tots.
Que sí.
Si abans era de dubtosa moralitat acceptar diners d'aquests països, ara passa exactament igual.
Home, depèn. Depèn. Vull dir que hi haurà gent que potser no està d'acord en que puguis estar fent aquest tipus d'intercanvis o de que ara es parli de Supercopes d'Espanya a l'Aràbia Saudita i de que es parli d'aperturisme quan estem parlant d'un país on les dones no tenen cap tipus de dret, on hi ha penes de mort instaurades. És que, clar, depèn.
Sí, però això passava abans, també, no?
Sí, sí, i tant. Però ho dic perquè el president ha parlat d'un cert aperturisme.
Estem parlant del mateix. Si ja fa uns anys era de dubtosa moralitat acceptar això, ara també.
I ara també, sí, sí, 100%.
El que passa és que quan hi ha necessitat te'n passes en gripaus.
Les paraules, sí, te les empasses.
I gripaus.
I els valors surten per la finestra.
De la mida de Francesc Macià.
És veritat que ell ha utilitzat un argument que encara podria haver estat ben trobat, que una cosa és anar a negociar amb una empresa i una altra és portar-t'ho al turisme, diríem, l'exposició del país, per dir-ho així, però clar, parlar de llocs d'oportunitat o de màsters, d'anar a fer màsters, no sé, per exemple, a l'Aràbia Saudita, on hi ha dones empresonades per publicar tuits,
demanant drets.
És escandalós.
En fi, el que dèiem, que ara...
Però, Sònia, hi ha una dona treballant dins del projecte de la Lliga Femenina Saudita.
No, clar, i portaran la Supercopa. Exacte. Femenina allà. Sí.
Tot les controlat.
Les cabrioles, sí, que s'han de fer quan necessites calés. Deixeu-me incorporar el Joan Jupallàs, el cap d'esports de La Vanguardia. Hola, Joan Ju, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots, com esteu?
Com has vist la compareixença de Laporta? Què t'ha agradat, què no tant?
Bueno, no vull tampoc repetir coses que ja heu dit, no?, per no fer-me pesat, però sí, jo he trobat absència absoluta d'autocrítica, un aire i un to conspiranoic respecte al que està passant, i un assenyalar els mitjans de comunicació o determinats mitjans de comunicació i oposició i organismes de poder, en fi, i ha fet com una mena de sac, ho ha ficat tot a dins, que és una estratègia, jo crec, que es porta molt ara en el món de la política i que respon i encaixa perfectament amb el populisme, que és distreure l'atenció amb com dius les coses i no què dius. És el que aparentment el motiu pel qual avui ens havien convocat a aquesta roda de premsa. Jo el que volia saber era què m'explicaria el Joan Laporta de totes les preguntes que ens fèiem, i jo crec que, malgrat està molt bé fer rodes de premsa i està molt bé per la transparència, etcètera, etcètera, jo m'he quedat una mica igual que com estava, més enllà de veure que Joan Laporta s'ha convertit amb un president que veu fantasmes per tot arreu i que l'enllaça amb aquell president contra el qual es va posicionar, no?, que era el nuñisme. El nuñisme es basava molt en el victimisme, en veure fantasmes per tot arreu i en agrupar l'enemic com un element extern que anava contra tu i que era la causa de tots els teus mals. I jo crec que en fi, si el Barça ha tingut problemes per inscriure Dani Olmo i a Pau Víctor, no ha sigut per culpa d'elements externs, sinó que ha sigut per la pròpia incapacitat o per arribar tard o perquè es va deixar tot molt tard. Si les lotges VIP del Camp Nou s'han venut a fons d'inversió, que no sabem ni el nom de la companyia, en aquest cas, per una presumpta confidencialitat, doncs si no sabem el nom d'aquesta gent no és perquè hi hagi un atac exterior, sinó perquè no ens ho diuen, no ens ho expliquen, i si s'ha fet amb Emirats Àrabs i Qatar no és perquè la gent ho ha fet o un enemic extern, sinó perquè tu has anat allà estressament, aquells països on ara parlaven l'Anaïs i la Sònia, que són regímens que tu, pactant amb ells, els hi blanqueges la imatge, i són països que des del laportisme, des de... quan estava a l'oposició es criticaven moltíssim, i amb raó. Jo era part d'aquests periodistes que érem crítics, i ho era abans, quan ho va fer el Sandro Rosell o el Bartomeu, i ho faig ara, quan ho fa la porta, a mi m'és igual, jo mantinc el mateix criteri respecte a Qatar i Emirats, no canvio la meva opinió. I sobretot a l'Aràbia Saudí, no?, que ara resulta ser un paradís per fer negocis. I tampoc ningú va obligar a la porta a fer i a pagar un intermediari per contractar o per tancar el fitxatge del contracte de Nike. Vull dir, totes aquestes preguntes eren les que jo em feia i que no han sigut, vull dir, l'opacitat o la falta de transparència l'he trobat a faltar igual. Ens estem distraient en la manera en la que la porta s'ha expressat, però no amb què ha dit. I jo crec que no tenim gaires nous elements que no tinguéssim abans, que és poca cosa. Ell ho fa perquè considera que és el millor pel club, però jo tinc molts dubtes encara sobre la gestió en el tema del Dani Olmo i el Pau Víctor. Tinc molts dubtes sobre totes aquestes operacions macroeconòmiques de les quals no se'ns diu pràcticament res, simplement com a fet consumat se'ns diu que s'ha firmat això i altre, però només sense més detalls.
Doncs el Joan Jopallàs, el cap d'Esports de La Vanguardia, que li han quedat més preguntes que respostes, tot i aquesta extensa compareixença del president del Barça. Joan Jopallàs.